El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
La estació radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. Ante nuestro micrófono, el excelentísimo...
Aquestes són les primeres paraules que es van emetre per la ràdio al nostre país. Exactament, això que hem sentit és una recreació que es va fer la Maria Sabater l'any 74, arran del 50è aniversari de Ràdio Barcelona. Sembla que el locutor de Ràdio Barcelona que va dir aquelles primeres paraules inaugurals va ser Rafael del Caño. Maria Sabater va fer aquest enregistrament a proposta de la direcció de Ràdio Barcelona l'any 74, quan se celebraven aquests 50 anys de l'emissora. Ella tenia 72 anys i l'any següent, el 75, va morir. Avui volem parlar d'aquest centenari de la ràdio. Aquest any 2024 és el centenari de la ràdio. Ho farem amb Rosa Franquet, que és catedràtica de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Universitat Autònoma de Barcelona i autora també del llibre Història de la Ràdio a Catalunya del segle XX. Rosa, què tal? Benvinguda, com estàs?
Hola, gràcies.
I Josep Maria Martí Rigau, director de l'Observatori de la Ràdio, mestre i autor també del llibre La Ràdio Catalunya. Com estàs? Benvingut,
Josep. Molt bé, gràcies.
D'entrada, per què es va concedir, Rosa, aquesta primera llicència de ràdio a Ràdio Barcelona, aquí a la ciutat de Barcelona?
Doncs mira, perquè hi havia uns pioners que estaven interessats en el fenomen radiofònic, perquè a Europa ja havia començat aquest fenomen, i aleshores pensaven que era important tenir doncs, una llicència, era necessari demanar una llicència al cos de telègrafs, i per tant ells ho van fer-ho i van aconseguir aquest indicatiu que és el EAJ1 Ràdio Barcelona. Després vindrien altres emissores, però la primera que van sentir els catalans, la primera oficial, va ser doncs, Ràdio Barcelona.
I qui s'hi posa en aquest merder? És a dir, estem parlant d'empresaris de telefonia, per exemple, hi havia, no?
Hi havia persones que estaven interessades en el sector radioelèctric i també en el sector telefònic, i era lògic. Això havia passat a tota Europa i als Estats Units, i per tant era lògic que també passés aquí a l'estat espanyol. Aquestes persones doncs, van fer unes aportacions a fons perdut i aleshores doncs, es va crear també una Associació Nacional de Radiodifusió, l'Associació Nacional de Radiodifusió, perquè pensem que això va ser en els anys 20, que hi havia una dictadura, la dictadura de Primo de Rivera, i per tant hem de tenir clar que la ràdio en els primers temps va ser tot en castellà, perquè era
El país era el que era, no?
Exactament.
Tu reivindiques, per això, Josep Maria, que la ràdio, diguéssim, estem parlant d'uns anys 20 en què era un moment d'explosió de la ràdio, no? Que es vivia intensament per tot el país, a Reus, per exemple.
Sí, mateix, no? Hem d'entendre que les primeres persones que s'acosten a la ràdio, a part dels industrials, són els anomenats sensfilistes, perquè eren com una mena de defensors d'un món en el que la comunicació es podia fer sense fil. És a dir, la ràdio neix com a substitut del telègraf. I ells, que vivien aquest món màgic, doncs es deien sensfilistes perquè demostraven que era possible la transmissió per mitjà de l'aire sense necessitat d'un fil. I això va crear tota una màgia i tot un... I sobretot allò d'escoltar coses molt llunyanes a distàncies. I dels Reus, l'any 24, al gener, es va fer una sessió al Centre de Lectura de la secció de ciència, que havien instal·lat un radiotelègraf, ja havien instal·lat aparells de recepció en aquell moment, i van fer una sessió explicant de què anava això de la radiofonia i captant missatges de la Torre Eiffel de París, un concert que es feia a Londres, etc. Per tant, que hi havia un món més enllà de Barcelona, sí, a tot el territori que estava vivint. Jo crec que va ser un fenomen català, global.
Sí, aquí hi havia molta afició també a la ràdio, no?
Exacte.
Recordo, segur que molta gent té a casa alguna ràdio antiga del seu avi, del seu besavi. Les ràdios antigues podia sintonitzar i posar la ràdio de Petersburg, per exemple, no? O ràdio de Moscou, és a dir, que realment hi havia aquesta voluntat de saber què passa a l'altra punta, de comunicar-se. La ràdio és una eina de comunicació.
Sí, perquè pensem que hi havia les zones mitjanes, no?, que tenien un abast limitat, però també hi havia les zones curtes, no?, i les zones llargues. I això feia que tu poguessis sintonitzar algunes emissores molt llunyanes. I tornant en el fenomen aquest de la radiomania, no?, que era com es coneixia també el fenomen, es van crear tota una sèrie de radioclubs per Catalunya. Catalunya sempre ha estat una població que ha tingut molt interès en conèixer el que hi ha arreu, no?, i el que hi ha fora, i importar totes aquestes novetats en tots els àmbits, i sobretot en l'àmbit electrònic. I no seria d'una altra manera que la ràdio acolliria quantitat de gent interessada i es crearien aquests radioclubs que serien els que muntarien les emissores també de radiofraccionats, perquè evidentment doncs, va haver-hi un fenomen també en ona curta de radiofraccionats, i al mateix temps serien els pioners de després les ràdios locals. Per exemple, doncs, Ràdio Reus, però Ràdio Manresa, Ràdio Badalona, Ràdio Vilanova, Ràdio Tarragona més tard, o Girona, etc. No? O sigui que serien l'embrió d'aquelles persones que impulsarien i demanarien les llicències quan es va poder fer l'any 32 per les emissores ja d'àmbit local.
Però hi ha un moment, que és el 26, que Ràdio Barcelona passa a ser de la xarxa Unión Radio, i aquí va néixer la segona emissora de ràdio amb força, AJ15, que era Ràdio Associació de Catalunya. Sobre això, per què hi ha com un merder polític al voltant? És a dir, hi ha com una guerra ara de veure si la primera és Ràdio Associació de Catalunya, la primera, és a dir, tal com ara estàvem explicant, la primera va ser Ràdio Barcelona. És a dir, que això no hi ha discussió. Però per què creieu que sempre s'ha envoltat de discussió política tot això?
Jo crec que, en fi, reinterpretar la història per part de gent que no són historiadors és un error. I per tant, jo em fio dels...
Quina falta de respecte, finalment.
Clar, jo em fio dels estudis que ha fet aquí la doctora Franquer, que ha fet l'Armand Basset, que han fet altres, que posen en evidència com van les coses. Segona, no pots menys tenir el fet que va ser un fenomen no solament barceloní, ho torno a repetir, perquè Ràdio Reus porta l'EJ 11 i Ràdio Associació l'EJ 15. Per tant, no entenc massa bé a què...
O sigui, hi ha com una voluntat, no?, com d'explicar el centenari de la ràdio, que és el que estem celebrant aquest any, des de Ràdio Associació de Catalunya, des de RAC. I no és així, Rosa.
No hi ha cap patrimoni. O sigui, no hi ha cap patrimoni. La ràdio és de tots, la ràdio és de l'audiència, i hem de mirar el futur. Sí que és veritat que van ser unes èpoques convulses. Totes les èpoques de dictadura són convulses, i per tant, les persones que van impulsar la EAJU després van trencar amb Unió Ràdio. I aquí hi ha un conflicte, i un conflicte econòmic i polític, també, i s'ha de dir.
És a dir, que parts dels fundadors van crear una altra ràdio, van marxar i van crear una altra ràdio.
Sí, però no va poder ser fins als anys 30, perquè no van obtenir permís una mica abans, perquè no van obtenir permís, i per això tenen l'indicatiu de EJ 15.
Que aquest permís, per tant, el devia donar Macià.
Bueno, Macià va ser un dels que va autoritzar les emissions simultànies, perquè hi havia una normativa que no podien haver emissions simultànies.
Doncs ja estem al cap del carrer,
diguéssim. Sí, i és veritat, després, clar, en l'època de la guerra ja no funcionava la EAJU perquè doncs, havia deixat d'emetre durant uns mesos. I la primera emissora que van anar els nacionals a tancar-la va ser EAJ 15, i això s'ha de dir, i era una emissora que estava en català, que feia tota la programació en català, i va ser represaliada. I això és una cosa històrica que, per tant, és així. Però no cal posar-se en si la primera i la segona, diguéssim, l'indicatiu i l'oficial és EJU, i Ràdio Associació té tot el pes específic durant la República de les emissions.
I es va represaliar tothom. Ara ja no voldria ser la veu de la comarca, però es va represaliar tothom, perquè a Reus, el senyor que l'havia fundat, ell, i que era el propietari, director, etcètera, va venir un senyor vestit amb camisa blava i li va dir: faci el favor de retirar-se, que això ja no és seu. Vull dir que, i com així, a altres llocs de Catalunya, quan els anys 80 va fer un recorregut per les emissores que hi havia aleshores, la majoria havien passat o a la cadena d'emissores sindicales o al moviment, etcètera, però eren les emissores aquestes que havien estat terriblement agafades i els propietaris desapareguts.
És clar que hi ha una eclosió de Ràdio Associació de Catalunya que posen en marxa també altres emissores també del país, com per exemple aquesta.
Aquí Ràdio Girona. Aquí EAJ38, Ràdio Girona. Amics, volem que escolteu aquesta emissora. Ara tenim una veu.
Com era la programació d'aquella ràdio? És a dir, ens hem d'imaginar una emissora molt cultural, per exemple, molt de servei?
Jo crec que era una emissora molt d'entreteniment i d'informació. El que passa que en períodes, com acaba d'explicar la doctora Franquet, de dictadura, informació zero. Clar, és que la ràdio d'aquest país s'ha passat entre la dictadura del Primo de Rivera, l'època, diríem, de la Guerra Civil i la dictadura franquista, s'ha passat la meitat de la seva vida sense poder fer informació lliurement.
I per això potser el centenari serveix per veure què ha passat en tot aquest període i, per exemple, posar en valor el que va significar l'invent. En els anys 20, pensem que la meitat de la població no sabia llegir ni escriure. Per tant, no podia gaudir de tota una sèrie de coses culturals com és les biblioteques, els llibres, etc.
I tampoc tothom tenia ràdio, és a dir, les ràdios s'havien d'amplificar, no? Es posaven com unes trompetes, sí, no? Perquè se sentissin fins i tot a la Rambla de Barcelona, no?
Hi havia unes populars que eren les ràdios de galena, que aquestes es podien autoconstruir. I això feia que el fenomen pogués arribar a les classes populars. Però, clar, eren individuals, s'havia d'escoltar llavors amb uns auriculars, no? I això tenia unes limitacions. Després, les ràdios més grans i més potents ja tenien, doncs, la possibilitat d'escoltar-se.
Però la meva àvia me'n recordo que m'explicava que anaven a casa de gent a escoltar la ràdio, no? Com anaven després a la televisió a casa.
Ràdio Barcelona tenia una cosa que se'n deia, a l'entrada, Servicio de Ràdio para Todos, que era una botiga de ràdios. És a dir, que clar, com havien d'afavorir...
De transistors, escoltés, d'aparells.
De tot tipus d'aparells, i els arreglaven. O sigui, feien dues coses. Venien de nou, sí, arreglaven els que s'espatllaven, que era sovintejar, evidentment, que s'espatllessin.
I després hi ha les estrelles de la ràdio, perquè clar, en tot això comencen a aparèixer estrelles com, per exemple, Toresky.
Jo també tinc grata fruir de la ràdio. I ara que no em veu el director, vaig a fer el mateix que fan tots els que m'escolten.
Així, senyor Toresky, tindrà que apedaçar-me els pantalons, que és el que fa la mama quan escolta la ràdio.
Hola! Estaves aquí. Vull dir,
Miliu, que ja... va tenir una gran popularitat als anys 30, gràcies a les intervencions també amb el seu personatge infantil, Miliu. Estava considerat un dels pioners, per exemple, de les campanyes benèfiques a la ràdio. Josep Torres Vilalta, Bill Vilata, perdoneu, també conegut com a Toresky, era un actor, no? Era aquests locutors que tenien aquesta capacitat artística de fer un show de la ràdio.
I tenia imitadors. No? Li van sorgir imitadors a Catalunya, perquè a Tarragona... A la ràdio de Tarragona va sorgir un personatge que era el Maginet Pelacanyes, que interpretava el propi director, que feia això, feia el personatge del nen, i imitava el que havia fet Toresky, i que també participava en campanyes benèfiques, perquè el tema benèfic sempre va estar molt vinculat a la ràdio, sempre. No? Això d'ajudar, no? És a dir, el seu públic era un públic molt propens a fer això. De recordar, per exemple, que hi va haver durant molts anys, a nivell d'Espanya, el programa que es deia «Ustedes son formidables», que cada setmana plantejava un cas que la gent pagava, és a dir, donava diners per ajudar a solucionar el cas.
Potser això, pel que estàs dient amb això, hem recollit també, potser d'una manera més contemporània o més recent, la participació dels oients, no? És a dir, que d'alguna manera sempre... A la ràdio és aquell element que encara es conserva de quan passa alguna cosa, truca a la ràdio, no? Sí. Si hi ha una gran nevada a Catalunya, volem sentir com estem vivint la nevada. I això segurament ve d'aquells feliços anys 30 amb Josep Torres Vilata, no sé. Rosa.
Sí, perquè era una cosa molt propera, no?
Exacte.
Era del territori, que és el que ja Maluján diu el mitjà calent, no? Calent per què? Perquè hi ha aquesta complicitat amb una audiència que és molt més senzilla que no en el mitjà televisiu, per exemple, no? I això es fa a través de les línies telefòniques i és molt fàcil. Sí. I també en obrir els estudis, com encara es fa ara, sí, no? A l'audiència, i és un potencial.
I la confiança. És un mitjà que genera confiança i credibilitat durant molts anys, arreu, no solament aquí, el fet de, que diu la ràdio, allò va a missa, això creu. I fins i tot quan no diu allò que està passant, la pròpia oient que trucava, en el cas concret d'un senyor que feia una emissió meteorològica, i resulta que quan volia anar a sopar aviat a casa, la gravava, l'enregistrava, i arribes en un moment...
A caure una tempesta.
Un cop de vent de 120 per hora, un tros del campanar,
un clàssic.
I se sent el senyor dient... Buenas noches, tal, no sé, sopla un ligero airecillo. I l'any demà, frenava per tota la ciutat i com que sopla un ligero airecillo, O sigui, sí, sí. Que hi havia aquesta perfecta connexió. La gent, o sigui, la ràdio és un mitjà proper i assequible per la gent. Això és el més fonamental. Mm-hmm.